Divendres a la tarda.
Doncs moltíssimes gràcies.
I ventrós any nou, també.
I feliç any nou, sí.
Bones festes a tothom. Gràcies per estar a la Fórmula Estel.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Ara mateix són les 8 del vespre, resumim l'actualitat de les últimes hores. Comencem amb dos titulars, tres catalans detinguts a Bulgària quan es dirigien a Síria per unir-se a l'Estat Islàmic. Tres homes de 18, 24 i 27 anys van ser arrestats aquest dilluns a prop de la frontera entre Bulgària i Turquia. També aquí a Barcelona, justament aquesta mateixa tarda, hi han hagut tres ferits per arma blanca en una baralla al centre de Barcelona. Dues de les víctimes presenten ferides de gravetat. I canviant de qüestió, avui també us podem explicar que fer un gest de generositat, aquest ha estat el missatge que ha enviat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, al president de la Generalitat, Artur Mas, després de la breu trobada que han tingut per negociar un avançament electoral. Junqueras ha reivindicat el que ha qualificat de gestos de generositat d'Esquerra en la negociació dels pressupostos i ha demanat a Mas que els correspongui. Junqueras també s'ha mostrat convençut que el sí a la independència segueix sent majoritari a Catalunya i ha demanat posar les urnes perquè els catalans demostrin la seva voluntat. Les paraules del líder d'Esquerra contrasten avui amb l'últim sondeig del CEO que dona una majoria al no per menys d'un punt. I avui també us podem explicar, marxem cap a Madrid perquè el Consell de Ministres ha acordat proposar Consuelo Madrigal, fiscal de la Sala Coordinadora de Menors, per rellevar Eduardo Torres Dulce al capdavant de la Fiscalia General de l'Estat. Això, segons va confirmar la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáez de Santamaría. Així, Madrigal serà la primera dona que ocupa el càrrec. Recordem que la dimissió de Torres Dulce ha desfermat una tempesta política. L'oposició en bloc acusa el govern del Partit Popular d'haver-lo pressionat. I encara us podem explicar una última notícia. La Fiscalia Anticorrupció del País Valencià s'ha querellat contra l'expresident de la Generalitat Valenciana i diputat a les Corts, Francisco Camps, per presumpta malversació, prevaricació i delicte societari. Doncs ja tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Òscar Merino, què tal?
Mercè Raga, què tal?
Com estàs?
Molt bé. Apurant ja el que queda pel programa ja.
Ja està tot preparat.
De contingut, sí.
Bàsquet al dia, què tindrem avui?
Doncs avui parlem del darrer fitxatge del Morabanc Andorra. Es tracta de l'ex-pivot de Barça o Galatasaray, Nathan Jaguay. En parlarem amb Francesc Solana, director esportiu del Club Andorra. Avui també estarem pendents de l'Eurolliga. Darrera jornada de la primera fase. El Barça juga a les 9 de la nit davant, o a la pista, millor dit, del Panathinaikos. I pendents també de les competicions FEB i tancarem programa, ho fem habitualment els dijous, ahir ens vam quedar amb les ganes, però avui sí, acabem programa parlant de la NBA amb el professor Garriga.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs això a partir de les 9 de la nit, com sempre, com cada dia.
Com cada dia. Com
bàsquet al dia, cada dia.
Molt bé, Òscar, t'escoltarem, eh? Vinga, que vagi molt bé, Òscar Merino, moltíssimes gràcies. Fins aquí, senyors, la Fórmula Estel. Ara us deixem el programa La veu dels animals. Nosaltres ens hi tornem a posar dilluns a la Fórmula, a la vostra Fórmula, a les 8 del matí. Que passeu molt bon cap de setmana.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Del 12 al 24 de gener, el Club Més Amics et porta a Etiòpia. Aprofundirem en les tradicions i la història dels cristians d'Etiòpia i participarem de la celebració del Timcat o Epifania a la Vilela. Viu Etiòpia amb nosaltres. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Barcelona inspira un Nadal per compartir. Comparteix l'emoció de donar i rebre regals. Comparteix el cap d'any a Montjuïc, la il·lusió de la cavalcada. I fes-ho amb tothom a través del hashtag Barcelona Inspira Nadal. Entra a bcn.cat/Nadal i descobreix les més de 600 activitats i solidaritat que pots compartir. Ajuntament de Barcelona.
El teu Nadal al carrer Banys Vells. Vine a viure el River Música en un dels carrers més autèntics del barri de la Ribera. Actuacions musicals als restaurants i bars el dissabte 20 de desembre a partir de les 6 de la tarda. Viu el teu Nadal de la manera més autèntica al reducte més pur de la Ribera. El 20 de desembre, Nadal al carrer dels Banys Vells. T'hi esperem. A Marsans Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road just for... La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bona tarda. Esteu escoltant la veu dels animals i la natura i comencem, com cada setmana, fent un repàs a les seccions que tenim preparades per avui. Primer de tot, notícies, com sempre, amb diferents temes d'actualitat. Després, el Sabies què? Avui coneixerem curiositats dels estornells. A l'entrevista tindrem nosaltres a la Montserrat Ubach, espeleòloga, periodista i sobretot gran defensora dels animals. Amb ella parlarem d'espeleologia. Compartirem taula amb la companyia, com fem sempre, de la Carme, el Manel i la Neus. Tindrem blocs musicals del Manel Casas i els seus adopcions amb la Neus Aragonès. O sigui que enfilem, perquè tenim molta feina. Us acompanyarem durant aquesta hora tot l'equip del programa. Carme Méndez, Manel Casas, Neus Aragonès, Jordi Carretero, el control tècnic i la veu de qui us parla, Blanca Aranyó.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Passem ara a un pla internacional. El passat diumenge, dia 14 de desembre, es va concloure la cimera pel clima de Lima i ho va fer amb un acord de mínims. La resolució final afirma que tots els països hauran de fixar compromisos quantificables, ambiciosos i justos de reducció de gasos amb efecte hivernacle. Però no tothom està igual de satisfet amb els resultats de la cimera. La vessant més crítica opina que l'acord és un nou fracàs per la defensa d'uns interessos econòmics, mentre que el sector més optimista creu que per primer cop es posa sobre el paper la necessitat global de compromís per combatre el canvi climàtic. Tot això mirant cap a l'any vinent, que a París s'ha de renovar el Tractat de Kyoto. Tenim el telèfon a la Sol Solà, vicepresidenta de Greenpeace Espanya.
Hola, bona nit, què tal?
Quina és l'opinió de Greenpeace al respecte de tot plegat?
Bé, com molt bé has resumit, nosaltres considerem, Greenpeace considera que una altra vegada més ens hem situat no ja en un acord de mínim, sinó en una traviesa que no pot ser satisfactòria per ningú. Una de les coses que va quedar més palesa al llarg de tots els successius plenaris que va tenir la cimera fins a arribar a l'acord final és que hi havia moltes postures diferents en el grup de 195 països i que era molt difícil arribar no ja amb un consens, sinó que finalment d'alguna manera es va decidir deixar un text obert a tantes propostes com casos diferents hi poguessin haver. És clar que hi ha interessos industrials molt, diguem, oposats, sobretot per grans emissors, pels grans emissors industrials, que tots coneixen com són els Estats Units, o pot ser la Xina, però el que està clar és que l'any vinent, com bé tu deies, a la cimera de París, s'ha d'arribar amb un esborrany que pugui donar continuïtat al protocol de Kyoto i, evidentment, s'ha d'arribar ja amb una postura ferma i amb unes solucions concretes per poder empentar els focus més importants, que és portar les emissions a nivell zero, aturar la deforestació i donar un impuls clar i concret a les energies renovables acabant amb el consum d'energies fòssils com són el carbó i el petroli. I això fins ara sembla que no hi ha manera de poder arribar a un consens comú i general en aquests punts.
Llavors, què s'espera de la cimera de París de l'any que ve?
El que dèiem, els dos punts principals són aquests. És una continuïtat del protocol de Kyoto, arribar a uns acords suficients que permetin realment posar-lo en marxa, que permetin aturar aquestes emissions a nivell zero, en un termini molt curt, perquè realment s'havia demanat en principi portar-les a termini zero al 2020, però el 2020 el tenim pràcticament a sobre. I sobretot és una aposta decidida pel canvi cap a les renovables i per acabar amb un model de consum d'energies fòssils com és el carbó i el petroli, que no fan més que augmentar aquestes emissions. El tema és que alguns països, com pot ser el clar exemple de les Filipines, que ha patit un parell de tifons horribles precisament mentre esdevenia la cimera a Perú, han deixat molt clar que els efectes del canvi climàtic són molt greus, porten moltes conseqüències i que afecten a tothom i que ningú pot continuar tancant els ulls i girant l'esquena defensant només els seus propis interessos industrials i nacionals.
Perfecte. Sol Solà, vicepresidenta de Greenpeace Espanya, moltes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit. I avui acabem amb una notícia que ens complau molt d'informar. I és que aquest passat dimarts, dia 16 de desembre, es va atorgar el primer Premi Barcelona del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals a dues persones aquí vosaltres, els nostres oients, doncs coneixeu molt, la Carme Méndez i el Manel Casas, presidenta i vicepresident, respectivament, de l'ONG Associació Defensa Drets dels Animals, l'ADA, en reconeixement a la seva tasca i dedicació a la defensa dels animals. L'acte del lliurament es va dur a terme al Saló de Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona i el guardó va ser lliurat a mans del regidor de Presidència i Territori de la ciutat, el senyor Jordi Martí i Galbis. Va ser un acte emotiu, amb la presència d'amics, companys, associacions animalistes i personalitats de diferents àmbits de la societat. Doncs, a part meva, també moltes felicitats a la Carme i al Manel, que s'ho mereixen molt moltíssim.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Sabies que els estornells tenen l'habilitat d'imitar els sons, la música i les veus humanes del seu voltant? La seva capacitat mimètica ha quedat reflectida en cites literàries des de fa segles, però, sens dubte, un dels estornells més famosos ha estat el que va conviure com a animal de companyia amb l'insigne compositor Mozart, que el va immortalitzar dedicant-li una de les seves partitures amb el títol del Cant de l'Estornell. A l'any 1784, Mozart va quedar fascinat per l'ocell quan va escoltar com imitava l'estrofa d'un dels seus concerts. Quan va morir, després de 3 anys de companyia i efecte, el cèlebre compositor deixava constància de la seva tristor amb un breu poema. L'estornell vulgar és una espècie molt comú i abundant a Europa. Al mes d'octubre, poblacions provinents del nord del continent migren cap a les zones mediterrànies on romanen fins al mes d'abril. Viuen agrupats per centenars i milers. El més espectacular és contemplar aquests grans estols d'ocells movent-se per l'espai aeri de manera tan perfectament organitzada i sincronitzada, dibuixant figures molt diverses i ben retallades que tan aviat s'estrenyen com s'expandeixen. S'alimenten en gran mesura d'insectes, cucs i larves, ajudant amb la seva intervenció a la desaparició de plagues de forma natural. A la dècada dels 80, es va observar que les seves poblacions anaven disminuint afectades pels canvis en l'agricultura en els camps i els seus hàbitats naturals, especialment en els països més septentrionals d'Europa. Concretament al Regne Unit, les seves poblacions es van reduir quasi un 80%. Quan observem aquestes espectaculars estols d'ostornells volant i cantant lliurement, recordem que les seves habilitats i beneficis recompensen amb escreix les molèsties ocasionals que en alguns moments poden produir.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. La propera setmana entrem al Nadal, uns dies que tenen que ser de descans, de reflexió i de convivència. Nosaltres us felicitem posant uns talls de cançons que recordin aquests dies. Escolteu When a Child is Born, canta en Frank Mercader, i I Will Be Home for Christmas, que interpreta la Gemma Recoder i el Manu Guix. And everywhere a ray of hope flickers in the sky, a tiny star lamps away up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A silent wish sails the seven seas. The winds of change whisper in the trees. And the world's about crumbled, tossed and torn. This comes to pass when a child is born.
A principios del año próximo habrá una noche de millones de estrellas y saldrá la luna, una luna llena que nos iluminará el buen camino a tomar.
This comes to pass when a child is born. It's all a dream, an illusion now. It must come true. Sometimes, soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A ray of hope flickers in the sky. Tiny stars light the way up high. When a child is born, this comes to pass when a child is born. It's a long road back,
Hora ara de l'entrevista. Com us anunciàvem al principi, avui tenim amb nosaltres la Montserrat Ubach i Tarrés. Ella és llicenciada en psicologia, primatòloga, periodista i realitzadora de documentals especialitzats en la fauna i la natura. Gran defensora dels animals, s'inicià en l'espeleologia de molt jove. Ha explorat algunes de les cavitats subglacials volcàniques tropicals més importants del món. El 1963 descobreix i explora l'avenc que porta el seu nom, Montserrat Ubach, que va ser el rècord de fondària de Catalunya, amb la qual cosa passa a ostentar la màxima profunditat femenina de Catalunya. Déu-n'hi-do, quin currículum, Montserrat, bon vespre.
Bon vespre, això vol dir que tinc forces anys.
O que has fet moltes coses en poc temps, no, home, no? Si et sembla, comencem explicant què és l'espeleologia. Ho dic correcte?
Correcte, correcte. Va. Espeleologia. Sí, bé, l'espeleologia és una activitat que aglutina diverses facetes, diverses especialitats, de fet, no? Com hi ha qui diu que és més esport, altres més ciència. És una miqueta de tot, no?
Mm-hmm. Barreja amb diferents...
Sí, tenim, clar, la geologia, la biologia... És tot una ciència, eh? Però hi ha una part molt important que és l'esport, és l'exploració subterrània. Si no hi hagués gent una mica capacitada per explorar, doncs no es podrien fer els estudis que després es fan.
I quina interacció o lligam, segons tu, hi ha entre l'espeleologia i la natura?
Bé, jo puc parlar per mi personalment. Per mi ho és tot. Jo sempre he dit que faig espeleologia perquè els avencs i les coves estan a la muntanya, però que si estiguessin a la ciutat, jo faria muntanya. Per mi és bàsic, això. Per mi té una gran relació, no només l'espeleologia amb la natura, sinó fins i tot amb els animals.
Perquè quins animals podem trobar fent espeleologia?
Bé, de fet, es troben tots els grans grups que trobem a l'exterior, els trobem representats en el món subterrani. Diríem que hi ha tres grups, eh? Ara, amb unes petites paraules una mica més científiques, els trogloxens, que són aquells animals que en un moment determinat es posen en una cavitat, per exemple, una guineu, Les guineus, doncs, quantes vegades hem explorat doncs, una cova doncs, que és un cau de guineu i ha seguit o no ha seguit. Però trobaríem, per exemple, en aquest cas, la guineu, no? Després, els troglòfits, que són animals ja que tenen una predilecció pel món subterrani, per exemple, un ratpenat. Els ratpenats, doncs, molts d'ells doncs, passen temporades o hi van a la hibernació, etc. No? I després hi ha els troglòfits, que són els purament animals cavernícoles, que aquests trobem, doncs, són molt petits. Ja estem parlant d'insectes, de miriàpods, d'escarabats, és fauna més aviat petita. Menys un vertebrat, que és el famós Proteus, que és un batraci, que es troba en la... És com una mena de, sí, de batraci, que inclús abans deien que eren els... Quan havien trobat alguns, la història era que eren les cries de dragons, de dracs, no? I aquests són purament cavernícoles, perquè tenen unes característiques especials, s'han adaptat en aquest món subterrani, no tenen ulls, o sigui, són secs, no tenen pigmentació, llavors aquests són purament cavernícoles, Però és l'animal més gran que trobem. Els altres, doncs, ja dic, són més aviat doncs, més petitons, insectes, escarabats, etcètera. Miriàpods, dípters...
Perquè sovint es relaciona els animals a les coves amb animals perillosos. Es té com aquesta imatge, perquè sí. Suposo que és amagat...
Els ratpenats, a vegades això a la gent els hi fa molta por, i els trobo preciosos, els ratpenats, no? A més, n'hi ha alguns, són els rinolofos, que tenen una mena de nasset en forma de ferradura, no? I això a la gent, a vegades, els hi fa com molta por, i els trobo preciosos, no? Però no són perillosos, els animals de les coves no són perillosos. A menys, cuidado... Clar, depèn d'on explores les cavitats, perquè si vas, per exemple, estem parlant de coves de països tropicals, clar, allà doncs ens hem trobat animals que no són purament, com dic, troglobis, però que freqüenten les coves. I et pots trobar doncs, des de serps, onzes, cocodrils, etcètera. Això sí, doncs, clar, però no són... Te'ls trobes a les coves, però no són animals, diguem-ne, fauna pròpiament cavernícola.
Depèn de la fauna de cada zona.
Sí, clar. Sí.
Quin és l'animal més perillós que t'has trobat tu? O quin és l'ensurt més gran amb els animals que t'has endut? A part de l'home.
Home, potser algun d'aquests, jo recordo aquí a Venezuela, no, a Guatemala, a Candelària, que recordo, no nosaltres concretament, però els exploradors, vam estar explorant amb ells, i 10 anys o més anys abans havien fet per primera vegada aquesta exploració, i es van trobar tota una família de pumes. I se'ls van trobar. Són cavitats, aquestes tropicals, són molt grans, i tenen... són molt superficials i tenen claraboies, O sigui, tenen ensorraments del sostre. Aleshores... Tu vas caminant i tot un plegat surts en una galeria que hi ha llum. Clar, per aquestes claraboies és molt fàcil que baixin els animals, no? O, per exemple, a Brasil, en vam veure un de petit, però també són rius subterranis, a més, que són rius exteriors, i travessen una muntanya, tornen a sortir fora. Clar, si hi ha un animal, un cocodril, doncs el cocodril que li explica si en el moment aquell el riu es posa en una cova, doncs ell segueix per la cova, no? Sí, per exemple, també recordo Brasil, que vam explorar una sèrie de cavitats i anàvem acompanyats de la gent del país amb escopeta, perquè era una zona plena de serps. Doncs això doncs, fa bastanta angúnia de trobar-te'l. Però, no sé, per exemple, no són perillosos. Jo, potser com a escena maca que jo recordo d'una cavitat amb animals, és un avenc molt famós a Mèxic, que se'n diu el sòtano de les golondrines, precisament. És una vertical, un pou en forma campanada de 370 metres, tot recte, amb la llum del dia arriba fins a baix, i està ple d'oranetes, Ple d'oranetes i de cotorretes. Aleshores, quan et penges per allà, a més, com dic, té forma de campana, només toques un metre a la paret i a partir d'aquest metre passes pel mig de la campana, no? Doncs és com si volessis. Tens la sensació que ets un ocell més, perquè et van passant els ocells, les oranetes, les cotorretes, per dalt, per baix, amb un soroll estrident, no?, del típic de les cotorretes. Vull dir, és una sensació fantàstica. Jo potser és la cavitat que més recordo pel que vaig arribar a disfrutar amb aquesta relació amb els animals, no? I hi ha, per exemple, no sé, a Borneo, també recordo unes coves molt curioses que estan plenes de salanganes. Salanganes és una mena de, també de falciot, també són de la família de les oronetes, i que fan, habiten a les coves, i amb la seva saliva i amb els trossets de troncs d'arbres, doncs fan els seus nius, no? Aleshores, és el que la gent, quan els agafa, separen la saliva de la resta i és el que fan les nius d'oreneta. Quan hi vam anar, que fa molts anys, me'n recordo que anava a 300 euros ja al quilo. I a més és espectacular, perquè són unes coves immenses que a dintre està ple de nadius amb les seves tendes de campanya. Viuen allà en unes condicions molt pobres, molt precàries, perquè estan tot l'any allà fent guàrdia perquè els furtius no els hi prenguin els nius d'oreneta. Aleshores, fan una mena d'escales amb bambús, i quan és l'època en què els nius estan a punt, doncs s'enfilen per allà, agafen els nius i se'ls venen. Vull dir, és el seu negoci, no? Però això també va ser una cavitat, recordo, aquesta de Borneo, que em va sobtar molt, i precisament per aquesta relació de l'home i els animals, no? I, en fi, per exemple, els ratpenats de Borneo, també hi ha una cova que és una de les més grans del món, una sala, no la cova, sinó la sala, doncs que també en una hora determinada de la nit, i això ho fan també els ratpenats que hi ha amb altres coves del voltant, surten, aleshores, però a milers, i van fent doncs tot unes curves, i és un espectacle. O sigui, ja saps que, crec que no sé si era a les 7 o les 8 del vespre, doncs et poses a la selva i comences a veure que de totes les coves comencen a sortir però milers de ratpenats, que són més grans que els d'aquí, perquè aquí els que tenim doncs són espècies més petitones, no? Doncs que surten a la nit doncs per caçar, o sigui, per menjar. I és un espectacle fabulós. Vull dir, també és una de les cavitats que jo recordo més amb emoció en relació també amb els animals a les coves.
Benvinguda, Montserrat.
Oh, gràcies, Manel.
Escolta, bueno, jo crec que és un privilegi, en aquests moments, tindre't aquí a tu. Jo recordo que un dia anàvem, no sé, per la muntanya, i hi havia bastantes muntanyes, i veiem un rètol a la carretera que diu Avenc Ubac.
Sí, Montserrat Ubac, sí.
Caram, dic, escolta, no ho sabíem, però vam començar a fer averiguacions, i fixa que fa anys que ens coneixem, però vam concretar amb això. Aleshores, ja que tenim aquí, explica'ns una mica d'això de l'Avenc Ubac. Explica'ns una mica d'història, com va funcionar el tema.
Bé, jo fa molts anys, Manel, Va començar... jo vaig començar a fer espeleologia el 1961, amb un curset d'espeleologia a Manresa. Jo era tan petitona, molt joveneta, que, esclar, la mare em va acompanyar. I la mare també va fer el curset, perquè la nena es va empenyar que volia fer el curset aquell d'espeleologia. Això va ser el 61. Jo vaig sortir del curset amb unes ganes tremendes, no de visitar cavitats ja conegudes, sinó de descobrir-ne.
I
vam tenir la sort, amb la mare, més a més, perquè vam anar moltes exploracions les dues soles, perquè no hi havia gent. M'acompanyava la mare, algunes vegades també venia el pare, però bàsicament la mare, en una zona on espeleològicament era verge, el Solsonès, que no havia fet cap campanya espeleològica allà. I vam estar tot un any preguntant amb els pastors, amb la gent de les... Ja ens coneixíem per les dones que busquen forats. I vam estar... Sí, ens deien la blanca i la vermella. Sí. La meva mare, aquella època que no hi havia la variació de vestits, no teníem el jersei d'anar a la muntanya, no? Una blanca i l'altra vermella, la blanca i la vermella, les dones que busquen forats. I un dels forats que ens van indicar doncs va ser aquest, que és molt curiós perquè és un avenc que només el coneixia la masia, propietària del terreny, i que no el deien a ningú perquè l'havien utilitzat. Hi ha una cubeta a sobre, hi ha l'avenc, és que l'avenc fa més de 200 metres, però a dalt té una cubeta que aquesta gent l'havia utilitzat al temps de la guerra per amagar-hi estris i llangonisses. Això fan molt, no és l'única cavitat de per allà, aquestes muntanyes, no? I aleshores jo recordo, era un dia que venia el pare també, els dos m'aguantaven la corda des de dalt, jo baixava amb una escala, jo vaig veure que allò era molt gran perquè no s'acabava, aleshores ja vaig demanar ajuda als companys de Barcelona, que són els que havia tingut d'instructors quan havien fet el primer curset d'espeleologia, i a per aquí es va organitzar tota una expedició, i jo sempre d'equip de punta, això sí, doncs vam arribar al fons d'aquesta cavitat. I llavors els companys, els hi va fer gràcia tant la joveneta, aquesta nena i tal, i el van decidir entre tots batejar-lo amb el meu nom.
Perquè, Montse, què és una beca, exactament? Potser els oïdors no ho deuen de saber. És una cavitat especial?
Bueno, diríem coves i avencs. Uh-huh. Coves és la que predomina el recorregut horitzontal, més aviat pots fer-lo pràcticament caminant, encara que hi haguin trossos que necessitis alguna cordeta, i avenc és la cavitat que predomina el recorregut vertical. Aleshores, aquest avenc té 8 pous, una dintre l'altra, és un pou, una galeria, un altre pou, un altre pou, un altre pou, fins que arribes al final. No hi ha riu subterrani, però sí que hi ha tolls amb aigua, però és un avenc bastant humit, hi ha cavitats ja que en diem fòssils, que són més seques les parets, ja fa més temps, diguem, són com més antigues, ja no hi baixa aigua, en canvi aquest sí. Recordo que, esclar, en aquella època que anàvem equipats com després, bueno, jo havia passat un fred allà, vull dir, això... és humit, i ja dic que hi ha tullets d'aigua, però no perquè hi hagi un curs
superant. És apassionant, això, veritat.
És molt apassionant.
Perquè quan et pica aquesta mosca ja no pots deixar-la.
No. Per mi l'espeleologia és el que em permet això satisfer aquesta necessitat vital que jo tinc, doncs, de natura, d'aventura, d'emoció, no? I és clar, potser fa per això que fa tants anys.
Escolta,
que em faig.
Una altra coseta. Estem parlant de raps penats, però jo he sentit diverses vegades, potser perquè la meva família prové de Lleida, utilitzar la paraula morissec.
Sí.
Depèn de... A vegades dius morissec i no t'entén.
No, sí. Depèn de les zones de Catalunya, en diuen, bueno, ratapinyada, morissec, i tant, bolià... També algun lloc he sentit. Depèn de cada regió, en diuen un...
Fins i tot, ara no ho recordo massa bé, però em sembla que el morissec venia d'un mur sec, com si diguéssim, de que s'agafen en certs llocs, no ho sé.
Podria ser. Té diversos noms.
Hola, Montse. Bueno, ja t'ha donat la benvinguda al Manel.
Ja te la t'ha donat.
Jo voldria curiositats meves. Quan es fan coves, per exemple, un pot passar dies... explorant una cova sense sortir?
Sí, evident. Jo el mes que he passat han sigut 6 o 7 dies, no recordo ara, la venc de la Pedra Sant Martí, una cavitat molt gran.
Aquí, a Catalunya?
No, a Navarra, la frontera, bueno, amb Navarra i França, sí, a la península, sí. I s'han fet campaments a dintre de dies. Quan és molt... A veure, quan... Potser ara la gent, ara tenim uns espeleòlegs en comparació de la nostra època que són fantàstics. Aleshores, jo segurament si tingués de baixar cada dia 500 metres ja preferiria quedar-me allà baix, per no tant pujar i baixar, no? I en canvi hi ha gent, depèn de la tècnica ha evolucionat moltíssim i, escolta'm, la gent puja i baixa. Però si s'ha de quedar dintre, doncs...
Quina és la sensació que es té passant la nit dins d'una cova? Poseu llums, s'estan les fosques, se senten sorolls especials, hi ha vida, notes vida, això dels rats penats... Ja suposo que deu ser una sensació molt especial que nosaltres no sabem ni puguem imaginar.
És una sensació, sí, molt, molt peculiar. Sempre hi ha sorollets, no hi ha mai silenci, i sent sorollets de gotetes d'aigua, no diem si hi ha un riu subterrani, sí, que a més a més allà doncs,
encara
sona més, no? Sempre hi ha un soroll especial. Evidentment, doncs, si sempre anem amb llum, si estàs fent una permanència a l'hora de dormir, s'apaguen les llums i et poses a dintre el bivac o la tenda de campanya i dorms a les fosques, no? Moltes vegades ara no, perquè ara ja també ha canviat el tema il·luminació i vas amb LEDs, no? Però fins no fa gaire, que és el que havia tardat més a evolucionar. Tota la tècnica havia evolucionat molt i en canvi sempre ho dèiem, però continuem anant en carburs, anàvem amb llum de carbur, no? Doncs aleshores moltes vegades per aprofitar el carbur és una pedra, diguem-ne, aquí cau l'aigua i fa el gas i tal, no? Doncs moltes vegades, si estàvem esperant, per exemple, sota un pou, doncs apagàvem el carbur, ens quedàvem a les fosques per aprofitar, doncs si durava 4 hores, doncs, bueno, per anar aprofitant, no? També anaves més carregat, allò, per aprofitar la llum. Ara ja potser és més diferent, però la sensació és... Perds la noció del temps.
És el que anava a dir. Perds
la noció. Allà dintre les hores se't fan molt curtes. És molt normal que la gent...
No molt llargues.
No, curtes. No. Curtes.
Curiós.
La gent de fora... Això ha passat més d'una vegada, que gent que no és espeleòloga, els espeleòlegs que pel que sigui es queden a fora, ja saben que poden passar 10 hores i no passa res, vull dir, més o menys ja... Però sí que gent
que no és
espeleòloga es pensa que allà ja la gent n'ha passat alguna cosa, s'ha mort.
Precisament d'això et volia dir. Quin és l'ensurt, per exemple, en quines situacions t'has trobat compromeses de perill o ensurts que heu tingut dins de tota aquesta trajectòria?
Jo... A veure, potser l'únic problema que he tingut a sota terra... Bueno, ara ja no ho puc dir, això, perquè ara fa el mes de juny, precisament vaig tenir un accident, podia dir, amb tants anys no he tingut mai cap accident entre les cavitats, i ara, precisament, en una d'aquestes coves que havíem estat, aquesta que us deia 6 dies, doncs, de manera més tonta, doncs em vaig trencar els lligaments i tal de la cama. Ha sigut el primer accident després de tants anys. Però l'únic absurd és que vaig agafar una malaltia que es diu histoplasmosi, que el porten als ratpenats a través dels excrements a Cuba, i és una malaltia que ataca els pulmons. Va ser el primer cas que es donava a Espanya. Encara no hi havia ni tan sols l'unitat del doctor Cretxan al clínic. Va ser tot una experiència. I és l'únic absurd en surt que he tingut a sota terra. Potser moltes vegades ha estat a punt de caure una pedra al cap o un bloc al cap, però com que no ho veus...
O crescuda d'aigua soterrània també pot passar?
Sí, tant. Hi han hagut accidents mortals amb companys. Sí, això s'ha d'anar molt al tanto.
Compte, no?
Sí. Hi ha cavitats que tenen rius subterranis i que tenen unes crescudes molt ràpides.
Potser en països tropicals, per pluja...
Sí, però aquí també. A la península i tal.
I heu entrat a coves a través del mar?
Jo no, però hi són, i tant que sí, a Mallorca, per exemple.
Sí. Bueno, tant, nosaltres les úniques que coneixem són les coves del Drac.
Sí, no, però hi ha... Mallorca és un formatge de Gruyère, eh?
Sí.
I hi ha moltes cavitats que s'entra pel mar, i a dintre, doncs, és en sec. Altres que són sifons, que tots són... Trobes en una cova i et trobes un lloc inundat, i que et tens de submergir amb escafandres, i a l'altra banda igual surts una altra vegada a terreny sec o galeries molt llargues, inundades.
I com us comuniqueu amb l'exterior? O no teniu comunicació?
No.
Allò de la corda, d'anar a deixar la corda.
No. Abans, sí, quan es va explorar, me'n recordo el Montserrat Ubac, estem parlant, esclar, d'èpoques, allà vam fer 3 equips. Abans era l'equip de superfície, l'equip entremig, inclús es va baixar un telèfon, que hi ha fotografies molt curioses, no?, que són aquests, una bateria immensa amb un telèfon d'aquests negres, allà amb el cable i tal, i això sí, allà a mig avenc, doncs, comunicant amb la superfície, però a base de cable, no? I ara ja no.
Escolta, i amb aquestes exploracions heu trobat restes, per exemple, d'homes primitius?
Sí, hi ha...
De coves habitades?
Sí.
Restes?
Sí. I coves.
Quines, per exemple?
Nosaltres, algunes de Terol, per exemple, a Terol es va fer tota una campanya d'anys que sí que hi van sortir diverses cavitats amb restes. Aquí a Catalunya n'hi ha, però jo no he tingut la sort de... Aquí per exemple, a l'Avenc, Montserrat Ubac, es va trobar un tros de vaixella neolítica, però es va estar després fent una sèrie de...
De vaixella neolítica.
Sí, es va estar fent una sèrie d'excavacions i no va sortir.
Sí que utilitzaven vaixella,
sí.
El neolític.
Sí. Clar, les
restes.
I altres coves.
De pintures. Era de pedra, la vaixella o...
Era un tros, era fang.
Fixa't, o sigui, ja treballava...
Pintures? Tant. Pintures també n'heu trobat, algunes?
Jo tampoc he tingut la sort de trobar-les. Sí, de visitar amb els exploradors que els acabaven de trobar pintures, i té de ser una emoció fantàstica, fantàstica, sí, sí.
És potser a Espanya un país on hi ha moltes coves, per la seva geografia, és dels que hi ha més?
Moltes coves hi ha a Espanya. Moltes. A Catalunya n'hi ha moltes, però petites, petites en comparació dels pics d'Europa, del nord, la part càntabra, Andalusia també, i...
Mallorca.
I Mallorca, sí, sí, sí. Però a Catalunya, moltes, però no tenen grans... grans...
Montserrat.
Montserrat també, eh?
Les coves de Sant Nitre.
Montserrat.
Hi ha les coves de Sant Nitre, no?
Sí, i tant, i tant. I hi ha tres avencs, hi ha allà. Sí. Bueno, aquí a Catalunya, veus, tant la cova del Sant Nitre com la de l'Avenc, ara precisament pel mes d'abril s'organitza el primer simposi de conglomerats a Canalda, allà a la zona aquesta del Solsonès, no el poblet, que organitzem des de la Federació d'Espeleologia. I és curiós perquè és un material que als altres llocs del món no és massa normal que es facin cavitats, no? És més normal que hi haguin a Garraf, per exemple. Si us hi fixeu, és roca calcària, no? Són altres. I, en canvi, aquí a Catalunya hi ha, aquí a Sant Llorenç, en tenim, allà dalt als Solsonès també, amb altres llocs de Catalunya. Jo recordo una anècdota de que tenim uns companys, un espeleòleg molt bo francès, que quan vam trobar l'avenc Montserrat Tobà, que estan conglomerats, no? I li vam dir, i no s'ho creia, va dir que era impossible, no podia ser un avenc tan fondo en conglomerats. I li vam dir, coi, vine a veure-ho, no? I hi havia el Franco encara, i va dir, no, jo mentre hi hagi aquest senyor, jo no poso els peus a Espanya. I recordo, efectivament, que quan es va morir, va venir a comprovar-ho i va dir, sí, senyor. I no s'ho...
La cova més profunda...
Bueno, està a Rússia i té més de 2.000 metres de fondària.
Sí. I l'has fet?
No, ja m'agradaria. No. A veure, per fer... a més, és una cavitat difícil, vull dir, hi ha sifons entremig, vull dir, això ja està per l'elit, ja.
I l'oxigen?
La més llarga?
La més llarga, em sembla que també està pels països de l'est. Crec que sí. Fins durant molts anys va ser Estats Units, la Mammoth. Hi ha coves molt grans, però crec que ara és la de...
Això vol dir que no estan descobertes totes
No, que va.
Queda molta feina a fer.
Que passa que cada vegada... Però també, o sigui, cada vegada és més difícil en el sentit de que cada vegada s'ha d'anar més a llocs més inaccessibles, eh? Però com que ara també, per altra banda, la gent, el jovent, està molt ben preparat, són fieres...
Hi ha més tecnologia, també.
Hi ha més tecnologia, doncs també això fa que...
Només et volia fer una pregunta. Sí. Al baixar, a l'oxigen, teniu que anar amb màscara?
No, cal. No, jo només m'he trobat una cavitat a Mallorca, precisament, que hi havia falta d'oxigen. Però són amb cavitats molt especials i perquè es dona una sèrie de circumstàncies de l'aire, de matèria orgànica en descomposició, etc. Però aquesta impressió que molta gent té, no? Escolta, per allà ja podeu respirar. Hi ha microfissures, hi ha corrents d'aire que nosaltres no ho veiem, però hi són.
És que no ho sembla, sembla una mica claustrofòbic. I si algú volgués, algú que no en sapigués, com ara jo, per exemple, volgués visitar alguna cova, hi ha coves més o avencs més accessibles, més fàcils, diguem-ne, per fer, per visitar?
A veure, hi ha coves turístiques, i el que sí, si un hi ha, no només és per visitar un diumenge, sinó que té ganes de conèixer una miqueta l'espeleologia, el que es recomana és que es faci un curset. Cada any hi ha molts grups d'espeleologia que organitzen cursets d'espeleologia, i val la pena perquè ja tens un ensenyament... Doncs,
et trobaran a tu, Montse? Fent aquest curset, explicant, no en fas.
No, havia fet algun, sí, participant, doncs, explicant alguns tipus
Montse, aquesta vocació, o sigui, vocació, sí, jo diria que és una vocació, va creixent o va en disminució? Hi ha més gent o no? I després, tu què destacaries? Quin incentiu destacaries perquè una persona tingués interès, el jovent especialment, suposo, tingués interès en dedicar-se a l'espeleologia?
Jo no sé gaire què contestar-te, perquè els grups es queixen de que darrerament hi ha poca gent. Abans, la gent o feia espeleologia, o feia escalada, o feia esquí. Ara es tendeix més a fer pointing, a fer picar d'aquí, picar d'allà. Aleshores, jo veig que, per exemple, ara mateix que s'està organitzant aquest simpòsium i altres events, que sempre ens trobem els mateixos iaios. Sí. Costa molt.
Doncs aviam si la gent...
Els oients que dir-li que no és cap iaia, eh? La no, doncs no s'imagina.
Però estic en actiu, maca.
Doncs aviam si la gent s'anima. Montserrat Ubach, moltes gràcies per haver-nos vingut a explicar la teva experiència. I, bueno.
A vosaltres per convidar-me.
Gràcies i bona tarda.
Gràcies, Montse.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem recordant Nadales. És un recull d'un disc promogut per Luz de Gas. Encara que es canti en anglès, està fet a casa i molt ben fet. Escolteu ara a la popular cançó Jingle Bells, que, a l'estil de New Orleans, ens ofereix la vella Dixieland. I per finalitzar, We Wish You a Merry Christmas, amb l'actualitzada versió que li dona en Miquel Plata. A tots i a totes, animalons inclosos, que passeu uns bons Nadals. Fins a la propera, si Déu vol.
us a Philly pudding. Oh, bring us a Philly pudding. Oh, bring us a Philly pudding and a cup of good cheer. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Vinga, Neus, ara és hora dels sos adopcions.
Aquí estem. Una setmana més.
Exacte. Avui hem contactat a l'associació Arbre. Neus, qui són avui els protagonistes?
Doncs, com bé dius, Arbre ens ha demanat que fem difusió d'un gos i d'una gossa. Uh-huh. I començarem explicant qui és el Toto.
Toto.
A veure, el Toto. És un gos mestís de mitjana edat, de 2 anys, de color negre.
Uh-huh.
És un gos sociable amb tot tipus d'animals. Li agrada moltíssim jugar amb els seus companys, sobretot si algun cadellet paria al mig.
Molt bé.
Amb les persones té un caràcter reservat al principi, però després quan agafa confiança és d'aquells que ja no te'l pots treure de sobre.
El Toto va ser trobat juntament amb el seu germà quan encara eren uns cadells de 4 mesos, enmig del camp, amagats en unes canonades. I és molt possible que allà va ser on van néixer.
Doncs sí, el seu germà, Blanca, va ser adoptat, però el Toto s'ha convertit, saps, en aquells gossos invisibles que ningú veu?
Pobre.
Doncs per això ens demana Arbre que fem difusió. Per veure qui vulgui augmentar la família amb un bon amic, eh? Mm-hmm. Un bon amic, perquè el Toto és un bon candidat.
I és molt maco, a més. Jo veig la foto i és molt maco. I ara la gosseta que ens has dit.
Exacte, la Buba. És una labrador de 8 anys, obedient, tranquil·la, amb un caràcter ideal per conviure amb nens. La Buba va ser abandonada després d'haver-se passat bona part de la seva vida criant per vendre els seus cadells. Mm-hmm. Estem segurs que la Buba podrà trobar una família que se l'estimin de debò amb tota l'afecte i estima que es mereix.
Doncs si voleu més informació del Totó i de la Buba, heu de contactar amb Arbre, trucant al 636-911-683 o al 665-905-727 o visitant la seva web, que és www.arbre.org, Arbre a Mas.
Exacte. A veure, les fotos, la Blanca les ha vist, perquè el Toto ja és el que em deia, que és molt maco, pobret, sí. Però bueno, si els oients volen veure les fotos, Blanca...
Doncs a www.ongada.org i clicant a sos adopcions.
Doncs gràcies, Blanca. Amb aquestes adopcions d'avui, que han estat els protagonistes, el Toto i la Buba, tots plegats, unes bones festes.
Exacte, bones festes.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin allá...
Doncs fins aquí el nostre programa. Com deia la Neus, ara esperem que tingueu molt bones festes perquè nosaltres ja ens acomiadem i us esperem, doncs, d'aquí 2 divendres, el dia 2,
de gener, el dia 2, aquí.
De 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura. Moltes gràcies.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.